Esteu en la sintonia de Ràdio 4.
8 megacicles de la vostra freqüència modulada.
I so estereofònic.
Són 4 dies amb Marc Margarit.
Molt bon dia, companyia. Benvinguts al Són 4 dies. Benvinguts a Ràdio 4. Avui és 13 de desembre del 2025. Avui Ràdio 4 fa 49 anys.
Ràdio 4 us arriba des de la muntanya del Tibidabo a 100,8 megacicles al vostre receptor.
Un 13 de desembre del 1976 iniciava les seves emissions Ràdio 4, la primera ràdio en català, només 389 dies després de la mort de Franco. La primera va ser Ràdio 4. Sí que hi havia alguna local, com la d'Olot, però la primera que arribés a tot Catalunya era Ràdio 4, l'emissora que fa gairebé 50 anys que us parla en català. I per això, en aquest 49è aniversari, des del Són 4 dies, xerrarem i molt de la història de Ràdio 4. Precisament perquè som el tret de sortida, nosaltres avui celebrant els 49 anys, de les noces d'or del 50è aniversari, ara que falta tot just un any. Perquè Ràdio 4 fa gairebé 50 anys que és l'alternativa, és l'avantguarda, és la il·lusió, l'oportunitat i també el servei públic. I celebrar-ho no és només la matraca habitual dels periodistes que ens estimem massa nosaltres mateixos i parlem tota l'estona de nosaltres. No, celebrar la nostra història és celebrar com ha canviat el país. Des d'avui i fins al 1976 i el paper sovint bescantat però mai oblidat que hi jugava i hi juga Ràdio 4, la primera en català. Són les 9 i 9 minuts, recordeu que som els del cap de setmana, que som Ràdio 4 i que la vida són 4 dies. És dissabte 13 de desembre del 2025, programa 693 del Són 4 dies, aniversari de Ràdio 4, i per tant avui la primera hora i gairebé la segona hora sencera aniran dedicades a aquesta efemèride que tantes ganes tenim de celebrar. Començarem xerrant amb en Joan Albert Argeric, periodista, veu mítica d'aquesta casa, que va ser la primera veu en parlar en català a Catalunya per la ràdio. El 13 de desembre del 1976, la primera persona que va saludar tot el país va ser Joan Albert Argeric, i avui ens acompanyarà el Són 4 dies i ens explicarà com ha canviat la ràdio, com ha canviat Ràdio 4 i com ha canviat també Catalunya. Ho farem dintre d'aquesta entrevista també amb en Jordi Notó, el periodista de l'Efecte TV especialitzat en televisió i ràdio, i tindrem una conversa molt agraïda d'aquí uns minutets. I al darrere també ens acompanyarà la Pilar Sanpietro, la nostra companya del Vida Verda del Mediterrani, també a Ràdio 3, que es jubila en uns dies, que es jubila en menys de 15 dies, i que ha estat una periodista transcendental que porta 42 anys a Ràdio 4, 42, dels 49 que fa que existim, 42 han estat amb la Pilar per aquí. I la Pilar és pionera, perquè la Pilar és qui està al darrere del Vida Verda, un programa sobre sostenibilitat, ecologia i canvi climàtic que va trencar barreres i que va ser dels primers, si no el primer, a emetre's a Catalunya i gairebé a tot l'Estat. I per això ens acompanyarà d'aquí uns minuts. A la segona hora, tertúlia, amb els tertulians habituals, com el William Cole, el Xavi Salla, l'Aleix García de Debat.org, la Paula Vázquez, però també amb en Sintoniqui, el director i presentador del programa més antic de ràdio a Catalunya, l'Altra Ràdio, de Ràdio 4. O també amb en Josep Maria Dell, un realitzador de Ràdio 4, ara ja jubilat, que fa justament 9 anys, quan Ràdio 4 complia els 40 anys, va publicar un llibre recordant la història d'aquesta emissora que tant ens estimem. També, per via telemàtica, la nostra companya d'informatius, la Rosa Maria Quitllet, que també porta moltes dècades aquí a la casa i que també és professora de la universitat, ens acompanyarà per via telemàtica, i també el nostre company del No és un dia qualquiera i també de Ràdio 4 i l'escriptor Ferran Grau. Tota aquesta tertúlia on aquest estudi 41 de Ràdio 4 semblarà el camarot dels germans Marx, doncs servirà també per homenatjar aquest mitjà que tant ens estimem, més enllà de les sigles, la ràdio, la seva història i els seus gairebé 50 anys de vida al nostre país. I a la tercera hora, ja deixarem de donar-vos la matraca, amb en Nil Codina parlarem de la situació a Venezuela, el desordre global, aquest espai on cada setmana analitzem la situació geopolítica global i, evidentment, haurem d'anar cap a Venezuela no només pel Nobel de la Pau a Maria Corina Machado, sinó també per la tensió creixent entre el règim de Nicolás Maduro i el govern de Donald Trump. I al darrere, amb en Raúl Balam, el xef Michelin. Us hem fet una pregunta i us la repetirem ara. Si heu estat pendents de les xarxes socials de Ràdio 4, ja ho sabeu, però si no, sapigueu per ara. Què mengen els vostres tios? Els cagatios de casa vostra? Què els hi doneu per menjar? Què els hi deixen al davant els més petits? Què jalen? Volem saber-ho. Realment volem saber-ho. En Raúl, un xef d'altura internacional, té molta, molta curiositat per saber-ho. I és per això que avui obrirem telèfons cap a 11:45 i podreu trucar-nos al 900-454-455. Apunteu el telèfon, 900-454-455, a partir de 11:45. I, si us plau, que els més petits de la casa s'hi posin i ens expliquin què menja el seu tio. Això és el que farem des d'ara i fins a les 12:00. Però, com dèiem, avui, 13 de desembre, és un dia molt important, perquè avui Ràdio 4 fa 49 anys. I és per això que nosaltres ara, que falten 2 minuts per 9:15, viatgem al 1976.
Ràdio 4.
La ràdio nacional a Catalunya.
Ràdio 4, la primera en català.
Bon dia, amics. Benvinguts a Ràdio 4, l'emissora de Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya que us parla en català. Estarem amb vosaltres fins a 1:00 amb espais informatius, musicals i de varietats.
Així començàvem nosaltres. Així arrencàvem. Ara fa 49 anys les emissions de la primera ràdio en català de la nostra, de Ràdio 4. Ho fèiem un 13 de desembre del 1976 i ho fèiem amb aquesta veu, la veu de Joan Albert Argerich. Joan Albert Argerich, molt bon dia.
Bon dia. Una veu que ha canviat força perquè vaig tenir un ictus i la pronúncia encara no és la correcta.
Però l'esperit és el mateix.
Ah, això sí.
També ens acompanya en aquesta conversa en Jordi Nutó, el nostre estimadíssim col·laborador, periodista especialista en història de la tele i de la ràdio. Jordi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui, Hola, Jordi. Avui estem de festa, eh?
I tant.
Joan Albert, ara parlem de la rellevància d'aquell moment, d'obrir una emissora en català just un any després de la mort de Franco, però abans matisem-ho, perquè aquest document sonor que acabem d'escoltar no és ben bé exacte el que tu vas pronunciar aquell 13 de desembre del 76, oi?
Sí, perquè suposo que els nervis de posar en marxa una nova emissora, etc., no es va gravar res d'aquell dia. I el 25è aniversari em van demanar que reproduís l'obertura. Però va ser una cosa que després en Josep Maria Dell, realitzador d'aquesta casa, que ja no hi és perquè es va jubilar,
Però a partir de les 10 ens acompanyarà avui també, eh?
Oh, perfecte. En sap molt dels intríngulis del que ha passat Ràdio 4 en aquests 50 anys. Doncs em va dir, això d'emissora de Ràdio Nacional d'Espanya no ho deixaven dir llavors. Volien que Ràdio 4 fos completament independent de la ràdio pública. I, bueno, llavors amb altres reproduccions i ho tret, ja està.
Joan Albert, ara sembla molt fàcil. Ara la ràdio en català està en un dels seus millors moments, doncs, de la seva història. Hi ha molta audiència, hi ha molt de seguiment i hi ha molta escola de ràdio en català en la nostra llengua. Però l'any 1976 això no era, bé, una tasca fàcil, ni era normal ni era habitual, i et diria gairebé que va ser heroic poder obrir una emissora com la nostra. Com ho recordes tu?
Jo recordo, i ho diré a través d'una anècdota, una redacció, no sé ara de quina revista era, va entrar una persona tot entusiasta, escolteu, a la ràdio estan parlant en català, i van sortir 4 o 5 posats a dins d'un 600 que tenia sintonitzat Ràdio 4. Això indica l'impacte que va fer en aquests moments. Clar, aquí va passar una cosa. Nosaltres sortíem des del Tibidabo, és l'única emissora que tenien en aquests moments. Cap a la meva banda hi havia muntanyes, i la freqüència modulada no salva muntanyes, l'ona mitjana sí. I cap avall se sentia i cap amunt no. Llavors, amb el temps, van posar repetidors i ara la cobertura és fantàstica. Eh? I el que recordo és que hi havia emissores com Igualada, a Tàrrega, a Ulldecona, a Tarragona, etc., que transmitien els informatius de Ràdio 4. I algun director em deia, sí, per això de català vols dir que la gent no li acaba de convèncer. Havia sortit fa poc, per Sant Jordi, o sigui, mesos enrere, l'Avui, i la gent llegint català semblava que allò no era tan notícia, fins que ara ja el que no és notícia és un altre idioma que no és català, eh?
Joan Albert, ara parlàvem d'aquesta transcendència, d'aquesta importància, però jo estic convençut que els companys de transmitjans, de transemissores, els companys de la pròpia radiotelevisió pública, doncs devien estar molt expectants de tot això, però la gent de peu, els oients, la gent que ho fa possible tot plegat, com ho va viure, com va rebre Catalunya a Ràdio 4?
Bueno, ho va rebre amb expectació. I a més hi havia gent que ens trucava dient, heu dit, falten, s'ha de dir, manquen. Dic, no, falten també es pot dir, falten 3 minuts.
No ha canviat gaire això, veig, eh?
Bueno, hi havia molta gent. El que passa és que la delegació d'ensenyament del català d'Òmnium Cultural ens va ajudar perquè feien un buidat d'algunes emissions i ens deien, aquí heu dit això. Recordem que aquella època, dir cap de setmana, era una cosa que la gent la trobava una mica estranya. Avui en dia no hi ha ningú que digui fi de setmana. I resulta que les Terres de l'Ebre, per exemple, que deien muy bien, els deia, escolta, si això, però no, i deien muy bien, avui en dia les Terres de l'Ebre tothom diu molt bé. Això de muy bien ja no saben el que és.
I tant.
Si em permets, tu ho vas matisar també moltes vegades, aquí, això de la primera emissora en català, sempre dius que n'hi havia la de...
Exactament. L'emissora pública en català, la primera, perquè les altres no eren públiques, exacte, sí.
I d'àmbit a tot Catalunya, d'àmbit nacional, sí, també, sí, la primera.
Sí, perquè hi havia una d'Olot, no?
La ràdio d'Olot, que és una ràdio local, entenc.
Que va començar una mica abans, perquè era quan va començar la programació de la temporada, sí. Ràdio Popular de Figueres també feia en català. Uh-huh. Bé, hi havia unes quantes emissors que, no, si no tot, feien molta cosa en català.
Uh-huh. En aquests 49 anys d'història, Joan Albert, tu no t'hi has acabat de desvincular mai de la ràdio. De fet, continues tenint un paper activíssim, has fet moltíssimes coses aquí a la casa. L'has vist canviar, no només per als canvis tecnològics, pels canvis socials, també per molts canvis d'altres fonts, com per exemple qüestions econòmiques i qüestions polítiques i situacions de gran complexitat que ha viscut una institució com és Ràdio 4, que està a punt de fer 50 anys, ho farà l'any vinent. Joan Albert, quin balanç fas d'aquests 49 anys i dels que queden?
Resiliència, és a dir, hem resistit malgrat ens hem volgut tancar 3 vegades. El que passa és que, clar, la gran diferència entre el principi i ara són les tecnologies de la informació i la comunicació. A mi em permet, o em va permetre, quan, no, abans de tenir l'ictus, d'estar a qualsevol punt de Catalunya poder entrar en directe o bé enviar el programa. Jo en aquests moments veig un programa que ara el mes de gener torna en podcast, que és Plaça Gran. Jo escric, perquè escriure és igual a la dreta que a l'esquerra amb un teclat. Escriure a mà encara no n'hi ha pres, però bueno, amb teclat sí. Escric el guió, l'envio a una exalumna meva de pràctiques, que ho fa bé, ella grava l'àudio, jo el monto i ho envio.
Home, doncs té molt mèrit. És la prova de que la ràdio viu més enllà de la pròpia locució i de la pròpia veu, i també de que hi ha espai per fer la feina d'una altra manera, oi, Jordi?
És evident, i a més, jo penso, ella està dient, que s'ha de recordar que va veure una situació, que ell n'ha fet esment, en què semblava molt difícil el que estem escoltant ara amb tota naturalitat, que és sentir-lo. Perquè es va quedar que no podia parlar. I has fet un esforç i una dedicació, i em sembla que en una entrevista explicaves que la primera rehabilitació que vas tenir mèdica et van dir, ara ja se l'entén, ja no cal que en fem més.
Exacte, sí. Sí. Ara ja vaig amb una logopeda, per això. I vaig fer rehabilitació, tal, però si vaig amb una logopeda... I, en fi, és perquè, potser he pensat una mica, però sobretot perquè no retrocedeixi, sí.
Joan Albert, jo si m'ho permets, jo no porto tant de temps com, evidentment, com tu no em porta ningú tant de temps, ni tanta altra gent. Després parlarem també amb la nostra estimadíssima Pilar Sampietro, que porta 42 anys a Ràdio 4. Després també l'acompanyarem perquè està a punt de jubilar-se i no ens volíem perdre també, doncs, la seva mirada respecte a tot això. Però vull preguntar-te, en quin moment et quedes de tantes i tantes coses que s'han viscut a Ràdio 4 i que Ràdio 4 ha explicat? La Pilar, per exemple, estic convençut, després ens ho explicarà, que el que té en valor és aquell moment tan efervescent de les zones catalanes com va ser la Ràdio Olímpica. Però hi ha tants i tants altres moments on hem estat al centre, al rovell de l'ou de la notícia per explicar-la a Catalunya, que jo no sé exactament quins records atresores d'aquests 49 anys de vida de Ràdio 4.
Mira, de ràdio en tinc dos. Un d'aquests de Ràdio 4, que va ser el 23F, que em van agafar una sèrie de teletips, que ara ja, clar, és una altra història, això, i vaig anar a l'estudi traduint directament del castellà. I en aquell moment va entrar un realitzador, en Víctor Botini, que ja fa temps que no el teníem entre nosaltres, i em va dir, escolta, posa't el distintiu, que abans en dèiem Cipollin.
Encara en diem Cipollin, encara en diem Cipollin.
Sí, d'acord. Diu, per què vindrà el Guàrdia Civil? A assegurança, a fer-nos a costat. I dic, ai, 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 vindrà un i dirà, oiga, acaba en castellano.
Acaba en castellano. No, i no va passar mai això, no?
No va passar mai. El que va passar és que tenim unes emissores que ens passaven els bolletins i el panorama a l'informatiu, i era una emissora regional que hi havia un director tan carca, que no volia saber res del castellà. Tant és així que un dia, des del Teatre Municipal de Girona, estava transmitint en català una cantada de Nadales que, a més, l'havia comunicat la secció femenina, que encara durava. Doncs clar, que no eren sospitosos de nacionalisme ni d'independència. Doncs em va, per casco, em diu, o sigues en castellano o cortamos. Dic, doncs mira, ja podeu tirar.
I va
sortir el director del Teatre Municipal dient, lamentem, però per tirar ara l'emissora tal. Diu, però on té la culpa de la Cedic, eh? Compte, eh?
Hi ha un altre element que potser la gent no recorda tant, però amb el que tu has conviscut, i tu, Jordi, segur que el recordes i el coneixes, que és allò de que l'única ràdio autoritzada per donar informació
era Ràdio Nacional d'Espanya, i el Parte famós, que es deia.
Exactament, sí, sí. Són les 8 de la tarda, de la Parte de Comunicaciones, el Palacio de Comunicaciones de Madrid. Diari Olado, índice informativo. Així començaven.
Escolta'm, permet-me fer també una escapadeta potser més cinematogràfica, que no té massa a veure, però aprofitant que ara parlaves del 23F, t'ho comento. Vaig veure fa no massa la sèrie aquesta que s'ha estrenat a Movistar Plus, al voltant del llibre de Javier Cercas, Anatomia d'un instante, tota la història, aquest anàlisi de com es va arribar fins al 23F, i es veu una cosa que es captura molt clarament, i que tu, Joan Albert, ho saps, i tu, Jordi, també, la tensió que hi havia en els anys de la transició, que ara sembla bufar i fent polles, i ho veiem amb molta distància, i és molt fàcil ser crític amb l'anàlisi política, però que ara estem parlant d'una altra cosa quan ho vius en les teves pròpies carns. I la curiositat sempre és com, Joan Albert, es gesta una cosa com Ràdio 4 amb les dificultats polítiques institucionals que es vivien en un moment així. És a dir, com és l'any 1975, un any abans, perquè tu, el 13 de desembre del 76, puguis sortir parlant en català per la radiodifusió catalana? És el que encara no coneixem potser del tot aquesta intrahistòria, i estic segur que donaria per un llibre.
Sí, aquí va ser una operació política, perquè van dir, escolteu, què podríem fer a Catalunya per quedar bé? I van dir, home, ara, per exemple, la Ràdio Barcelona està fent coses en català. Podríem fer una emissora en català? I va, perfecte. I llavors van, de Madrid, van dir a Barcelona que muntessin uns estudis de ràdio. I bueno, trobar un transmissor, trobar l'estudi, etc. I així va començar Ràdio 4, O sigui, va ser una operació política, encara després se'ls va escapar de les mans, perquè aquí va passar una cosa. En qui havien de confiar? En gent que feia ràdio en català. I on estava aquesta gent? Doncs estava a Comarques, estava a Figueres, estava a Girona, a Tarragona, i així va ser. Clar, era una gent que la seva visió era la cultura, la llengua catalana, molt diferent de l'estructura. A més, us diré una cosa. Hi havia gent que feia de corrector de català. Doncs aquesta gent estava contratada com a traductors, perquè no hi havia la figura del corrector català, hi havia el traductor de castellà a un altre idioma. I llavors van pensar que la gent de redacció escrivia en castellà i hi hauria algú que els hi hauria de traduir, cosa que, lògicament, no va ser, eh?
Escolta, en aquest espai que fem amb en Jordi Notó, que avui és especial, celebrant aquest 49è aniversari de Ràdio 4, en Jordi acostuma a infiltrar-se a l'arxiu de Ràdio Televisió Espanyola, a trobar documents antics...
És que el que vull assenyalar, que també va fer televisió, i llavors d'això em volia parlar una mica. Algunes vegades, com a convidat, també com avui, i vaig a recordar-te el que vas dir quan va ser el 20è aniversari i una de les coses que et va preocupar abans de posar-te davant del micro.
Aquell dia, lògicament, era l'emoció de començar, no? Això va fer que els primers dies arribés molt més aviat. A les 5 del matí ja era aquí. La por aquella de dormir-me, fins i tot acabar de preparar, lògicament, però sobretot la por de dormir-me.
La por de no adormir-te. Jo t'he de dir que a mi també em passa i jo em poso no sé quantes alarmes al mòbil per no quedar-me sopes els dissabtes i els diumenges. Encara et fa por dormir-te, Joan Albert, o què?
Bueno, ara com que el programa va gravat i per podcast, doncs no hi ha tant problema, no? Però realment sí que el recordo aquella època, perquè jo, clar, jo vivia a Girona, llavors era a Barcelona, però feia temps que estava a Girona. I vaig agafar un hotelet familiar al carrer Canuda, o així, molt a prop de la ràdio, i recordo que travessava la plaça de Catalunya fosc de nit, i veia el torreó on hi havia la ràdio i deia, home, d'aquí a poc parlaré per aquesta emissora, eh? I arribava la ràdio, era a les 5, 4:15 del matí, tot fosc, una persona a la porta i una altra a control central i s'ha acabat la història, eh? I vinga, i cap al locutori, que havia deixat la nit anterior el guió i els sessos.
Uh-huh. Ho has dit diverses vegades que t'agrada més la ràdio que la televisió, però vas fer participacions en programes com a Miramar. Sempre has dit que la part política potser és la que menys t'agrada, però si no volies caldo, dues tasses, perquè et va tocar diverses vegades cobrir, per exemple, el referèndum, sí. que vas tenir que anar darrere dels polítics. És una mica... Practicàveu tots, no? Perquè, jo diria...
Clar, perquè no hi havia cap escola anterior de fer aquestes...
s'entrevista amb un polític, no?
Clar, i
la llengua. La llengua, que no sabien quin registre la llengua, perquè uns volien que fos acadèmic, els altres que volien que fos al carrer, i nosaltres vam dir, fem la tercera via del llenguatge, un llenguatge planer, però sense barbarismes.
I alhora, és això, sense barbarismes, aquesta és una gran lluita que encara tenim, t'he de dir, Joan Albert. El món ha canviat molt, ara el català té unes institucions fortes que sí que ens donen instruccions per com l'hem de parlar i com no l'hem de parlar, però el problema segurament ha canviat de bàndol, perquè el problema ara no és que no tinguem unes directrius de quina és la llengua que hem d'emprar per parlar a Catalunya, per parlar des de Ràdio 4, sinó més aviat que ara cada cop els carrers, els catalans, parlen diferent de com parlem nosaltres. Que sí, els barbarismes s'infiltren cada cop més a la parla dels joves i dels no tan joves, i que el català està perdent, adeptes.
Jo recordo una anècdota, anava amb la Maria, que també va ser locutora d'aquesta casa, és la meva dona, i va entrar en una pesquera i li van dir, hola, què queren? Diu, home, diu, si em parlen català molt bé. Diu, ah, que no el sap, el castellà, no? Li va dir aquesta noia. En fi, o sigui, clar, vull dir, és lògic, vull dir, bueno, no és lògic, però és que hi ha molta immigració, gent que no el necessita per res català, i es pensa que el necessita, i estem en un nivell que anem retrocedint, eh?
Estem parlant de la primera... O vull parlar de la primera
època... Tu tornes al programa del referèndum i quan li va tocar fer política a l'Argeric, eh?
Sí, no, i aquell dia es va fer un programa molt especial, es va allargar, però com es va acabar? Perquè, és clar, ara no ens passa, la tele no s'acaba mai, però aleshores sí que quan acabava, s'acabava.
I això és tot per avui. Però abans d'acomiadar-nos, us volem recordar que demà divendres, és a dir, avui, començarà la nostra programació a les 8 del matí.
era la Irene Mir, que sortia sempre acomiadant la programació televisiva.
Sí.
I havíeu fet un especial que no sé quina hora era, de la matinada ja, perquè era l'especial del referèndum, i després, quan estàveu despedint, sobre ella per dir, s'ha acabat.
Fins a les 8 no tornem. Això a la ràdio passava també, Joan Albert?
Que jo recordi, no. Que jo recordi, no. La ràdio anava des de 7 a la 1 i després ja va anar des de les 6 del matí fins a les 2. I després ja va fer programació contínua, sí.
És curiós el fet de com han anat canviant. Has tingut molts companys que han fet història, i tu també, òbviament, la fas, i voldria anar-me'n a la situació en què es trobàveu a la televisió, que allà el teleprompter ni somiar-ho, no?
Què va! Jo em feia uns puntets vermells en el text per saber, quan aixecava la vista, on havia de tornar. Sí, sí, i tant.
Creus que és més fàcil fer tele si has fet ràdio abans, Joan Albert?
Bueno, home, és un altre llenguatge, eh? És un altre llenguatge, però, clar, la ràdio es decida molt, sobretot en el tema d'improvisació i tal, perquè jo m'he trobat alguna vegada que tenia un conseller al costat i no recordava el nom. I vaig dir, conseller tal i tal, pam, i va sortir el nom. Dic, ostres, és allò que respires, eh?
D'anar a la carrera i que el cervell i tot el que has estudiat i treballat abans et faci d'airbag abans d'estimbar-te en directe emetent per tot el país.
Jo el que recordo del Crònica, que era l'informatiu de la Masia, que després havíem de connectar amb Madrid, hi havia una bateria d'espots que Madrid ens havia de dir quan durava, per la qual cosa havíem de, si durava 3 minuts, acabar l'informatiu 3 minuts abans. Però això no ho sabia mai. Llavors em passaven un teletip, donàvem una notícia de castellà al català, traduït directament. En fi, que hi havia trucos que havíem après, perquè, per exemple, allò de «hoy ha pasado», en català, no, avui ha passat, no parlem passat del mateix dia. Sí, clar, hi ha girs de l'idioma que els havíem de tenir en compte.
Jo vull anar cap a la tele.
Una altra vegada?
Sí, que ja tinc mania amb això.
Perquè avui és el nostre aniversari, no pots estar fotent això, home.
No, però és que, recuperant un programa que feia en Mario Beut, us va entrevistar a tots els que estàveu fent els informatius de la ràdio.
Ah, val, és a la tele parlant de la ràdio.
És per veure-ho, és per veure-ho. Esteu en una taula rodoneta, petita, allà embotits 6 persones per poder parlar. I el Mario Beut tenia que anar repartint una mica això com si fos un entrenador de futbol.
Per parlar dels programes informatius de Ràdio Nacional i Ràdio Peninsular i Ràdio 4 estan amb nosaltres Alfonso Banda, Emilio López Valls, Miguel Cueto, Pedro Pidal Ñaco, Joan Albert Argeric i Estaris Alcover.
Això és del Bellaguardia, eh?
Sí. Però, dic, aquest programa, aquest es pot recuperar a RTV Play, estava, dic, allò parlant i anava repartint. És curiós que la majoria dels intervenents ho van fer en castellà, ja. I vau ser el presentador, Mario Beut, i tu els únics que, si no recordo malament, que vau utilitzar el català per parlar i explicar el panorama que hi havia. Ho recordem.
Ara que sigui Joan Albert Algeric el que ens digui, el que ens parli d'aquests panorames en català.
El panorama en català, concretament de la segona i tercera edició també ho parlar, de la primera et parlarà el meu company, perquè tenen una significació ben diferent. El plantejament es tracta amb la segona i tercera edició de que connectem amb emissores arreu de Catalunya i Balears. Aquestes emissores són en nombre d'11 i aquestes 11 emissores serveixen informació a la primera part del programa. La segona és d'informació purament local.
Clar, si no vaig errat, Jordi, aquesta tertúlia televisiva sobre la ràdio és del 1977. Per tant, no feia ni un any, ni 3 mesos gairebé, que Ràdio 4 estava en antena.
I de Ràdio 4 què ens pots dir?
Bé, de Ràdio 4 el que puc dir, concretament, vaja, el meu plantejament personal, que edito un programa de bon matí, que és una emissora, com ja es coneix, que és completament en parla catalana i que l'esperit és molt jove i sembla ser que tothom té moltes ganes de treballar i de fer molta cosa.
L'esperit és molt jove i sembla ser que tothom té moltes ganes de treballar i fer molta cosa, Joan Albert.
Sembla ser.
Bueno, no tens la certesa, home, encara es manté. No, aquesta frase encara es manté ara, ja et vull dir.
Sí. No, aviam, ha canviat molt. Clar. Llavors la gent que estava a Ràdio 4, sabia que estava en una emissora per la llengua, la cultura catalana, Després anava canviant. Era, hi va haver una època que la gent entrava aquí com podia entrar el periòdico, la Vanguardia o el ràdio, el que sigui, no? I ara s'ha tornat a mantenir aquest esperit de Ràdio 4. Aquí hi ha una cosa que s'ha de dir. Ràdio 4 ha tingut molt poques vegades un director per Ràdio 4. Els directors havien de compaginar la informació que s'enviava a Madrid de Ràdio Nacional amb la Ràdio 4. Ara, per fortuna, ja no passa això. I Ràdio 4 té un perfil propi i una forma de ser. Hi havia èpoques que Ràdio 4, des de Madrid, es considerava no com una emissora, com un programa. I això, clar, bàsicament ens anava molt malament. Jo recordo, estava en una emissora que després va absorbir Ràdio Televisió, que era Ràdio Cadena, que també va i anomenet, que una vegada em volien posar un programa de toros des de Madrid. I els hi vaig dir que de toros solament hi van, que no hi van ni els guiris. I diu, bueno, diu, tu que estàs en una esquina d'Espanya, haz lo que quieras. I bueno, vaig prendre el peu de dret.
Tu que estàs en una esquina d'Espanya, eh?
Sí, sí.
Mare meva, quina bajanada.
Aquesta era la visió que tenien des de la central, sí.
Una cosa molt curiosa, Jordi, d'aquesta conversa que hem mantingut aquest matí amb l'Argeric, és que es veu la mateixa presència de les mateixes preocupacions, les mateixes inquietuds i els mateixos objectius pel periodisme que s'hi ha de fer a Ràdio 4 ara que fa 49 anys. I al centre de tot, el que ens fa diferents, el ser la primera en català, l'element lingüístic.
La sensació de que tothom estava amb tensió a veure què passava. La primera edició tenia la seva responsabilitat, més que pel fet radiofònic en si, sobretot pel fet de la llengua, perquè havíem de trobar una tercera via del llenguatge.
Joan Albert, crec que aquesta és la gran victòria que us hem d'agrair a tots els pioners que vau engegar aquest projecte, que l'any vinent farà 50, però que avui fa 49 i comencen les festes de les bodes de les bodes d'or, de les noces d'or.
Yeah.
I és justament aquesta lluita, no només perquè hi hagi una ràdio pública en català digna, sinó perquè hi hagi ràdio en català en general, per obrir camí, per la vostra feina, pel vostre respecte i la vostra cura, pel català i pel periodisme, us donem les gràcies a tots els que venim al darrere.
Mira, Jordi, abans hem parlat d'en Josep Maria Dell, però jo, per acabar, voldria fer esment a una persona que va ser un gran puntal de la ràdio i va fer força cosa, que era en Pere Rivera. En Pere Rivera va tenir una enfermedad, ens ha deixat, però va aconseguir fer els matins programes que havien fet un vaixell fins a Palamós, anar a Montserrat en cremallera, anar a Tarragona amb tren. És a dir, era una mena de Club Super 3, i perdó per l'alienisme, però és que hi havia una audiència fabulosa, eh? Tant és així que hi havia... era un programa que estirava l'audiència, perquè després fèiem un altre programa des de Girona i tenim audiència gràcies a que al principi s'havia agafat molta audiència per aquest programa. En Pere Rivera va ser una persona que va treballar molt i amb moltes ganes per aquesta ràdio.
Doncs recollim també aquest agraïment i el fem també extensiu a tanta altra gent, Joan Albert, a moltíssims noms que ara no ens donaria temps d'anomenar, però que han fet possible que Ràdio 4 continuï viva. Jordi, moltes gràcies per acompanyar-nos. Avui ja hem de recollir, però demà tornes. Vull dir, aquest cap de setmana fas jornada doble.
Faré complet.
Demà de què parles, aviam, per fer un tastet per l'audiència?
Demà d'un programa, recupero el senyor Rodríguez de la Fuente.
Un altre mític.
I vull fer servir els paral·lelismes dels seus anàlisis del comportament animal amb el quan els humans també fem l'animal, i últimament en el nivell de la política s'està fent bastant el bèstia.
Demà, a partir de les 10 i 5 minuts, amb en Jordi Notó a l'Efecte TV. Jordi, fins demà.
Fins demà, aquí estaré.
I Joan Albert Argeric, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí de dissabte. Una abraçada molt forta i gràcies per tota la...
No és puntualitzar.
Que t'ho fas a sobre.
No, és que vull felicitar-lo per l'esforç i que, si no fos ell que reconeix moltes vegades la dificultat que té d'expressar-se, jo penso que a molts oients se'ls hi hauria passat pel damunt i no ho haurien ni notat.
Jo també ho crec, la veritat.
Bueno, gràcies per donar-me ànims. Suposo que pel temps aniré guanyant més dicció, eh? Molt agraït, Jordi. tarda.
Esperem tornar-te a escoltar en directe.
Perfecte, perfecte.
Joan Albert, moltes gràcies i per molts anys. Joan Albert Argeric, la primera veu de Ràdio 4.
Gràcies, bon dia.
Davant del brot de pesta porcina africana, es demana a la ciutadania no accedir al parc de Collserola. També cal evitar activitats de lleure al medi natural en els municipis que estiguin en el radi de 20 quilòmetres del focus del brot ubicat a Cerdanyola. D'aquesta forma, evitarem la propagació d'aquesta malaltia i minimitzar les seves conseqüències, ja que és molt contagiosa entre els porcs senglars i porcs domèstics. La pesta porcina africana no suposa cap risc per a les persones. Gràcies per la vostra responsabilitat i col·laboració. Generalitat de Catalunya.
Recordeu que la vida són 4 dies i 2 d'ells caps de setmana. Són 4 dies amb Marc Margarit.
Tres minuts per arribar a 3:15 del matí i de la primera veu de Ràdio 4, Joan Albert Argeric, a la veu més estimada de Ràdio 4.
Ràdio 4. Escolta la diferència.
I no seria una bona celebració dels 49 anys que fa avui Ràdio 4 si no ens acompanyés també la Pilar Sampietro, una de les veus més importants i estimades de la nostra història, que actualment està rere el programa Vida Verda, aquí a Ràdio 4, i al Mediterrànio, a Ràdio 3. Pilar, molt bon dia.
Hola, felicitats, Marc.
I a tu també, Pilar, sí. Felicitats. 49 anys, no es fan cada dia, i l'any vinent 50.
I tant, 50. Aquest any proper serà la bomba, no?
Aquest és l'aniversari humil. Ens estem guardant el pressupost per l'any vinent, com et pots imaginar. Escolta'm, quants anys portes tu a Ràdio 4, Pilar?
Hòstia, ara ho pensava i... És que en fa tants, no? Dius que celebrem els 49. Fa 42 anys que sóc a Ràdio 4. No sé de què fa dir, no?
Però sí. 42.
He recordat que quan jo vaig entrar, no? Aleshores, si fas sumes i restes, només feia 5 anys que funcionava Ràdio 4.
Però no feia aquella impressió, imagino, no?
No, feia la impressió que la gent aquella portava ja molts anys parlant en català i fent ràdio en català, i no, en feia només 5.
Home,
que
per
fort.
Tant, ets una de les pioneres de la ràdio en català al darrere del franquisme. Vull dir, no sé com ho veus ara en perspectiva, aquest element, ara que em sembla supernatural que la ràdio es faci en català a Catalunya.
Ho veig com a quelcom que la història ha de posar al seu lloc. Ràdio 4 és una de les pioneres, evidentment, i quan jo vaig començar ho era la veu en català, jo estava molt orgullós de parlar-hi, però és que en aquell temps en el que vaig començar també vaig viure el naixement de les ràdios municipals, l'obertura després d'uns anys de Catalunya Ràdio, d'altres emissores que han conformat el panorama que ara tenim. Podria ser al·lucinant pensar que jo mateixa, com la meva generació, hem viscut com la ràdio unicanal, unicastellà, uniespanya, i a més, atenció, tan sols una ràdio, perquè a nivell d'informatius només existien els informatius de Ràdio Nacional d'Espanya, això és molt fort dir-ho, ha anat composant tot aquest vano que tenim ara de possibilitats de radiofòniques.
I tu n'ets partícip d'això. I tu n'ets partícip, vull dir, és que no ho podem oblidar. Tu, com a tants altres treballadors de Ràdio 4, grans professionals, però vull dir, crec que també hem de celebrar el patrimoni humà que és tenir-vos com a companys de redacció, la veritat.
No, el que hem de celebrar el que hem de celebrar realment és pensar que la ràdio sempre havia estat com a ràdio, com a ràdio molt amenaçada, i en canvi continua endavant. Tu et pots imaginar això?
Home.
No, sempre deien allò al vídeo, a l'estrella de la ràdio matarà, i en canvi la ràdio no tan sols segueix activa, sinó que s'està reinventant cada dia. I ara darrerament jo sé que la gent jove escolta molt més que no pas veu o mira en tele, no?
I tant.
Per tant, és una doble celebració.
42 anys portes a Ràdio 4, però els dies que queden ja no els comptes ni en mesos ni en anys. No. Ho comptes en setmanes, perquè estàs a punt de jubilar-te, oi, Pilar?
Aquesta és una altra, però jo no parlo de jubilar-me, perquè a mi aquesta qüestió de jubilació és com moltes definicions que hi posem a les nostres vides i que no són correctes. Sobretot persones que tenim una feina amb la que hem gaudit, que hem creat... Jo continuaré creant, per tant no em sento jubilada, sinó tan sols tanco una etapa de la meva vida. Aquesta etapa és la que em lliga a la part sonora, a la part d'àudio, a la part de ràdio, que ja no tornaré a fer. Evidentment.
No, eh?
No tornaré a fer ràdio, no. És una de les coses que m'he promès a mi mateixa. Ara no vol dir que després d'uns anys tingui tan mono que torni, però no. Jo tinc clar que és el final d'una etapa, i com a final d'una etapa, aquí ho deixaré, i després continuaré divulgant, continuaré informant, continuaré escrivint, continuaré sent periodista, que sóc el que sóc, periodista creativa, des d'altres vessants, que n'hi ha moltes.
Però aviam, Pilar, deixa'm preguntar-t'ho, perquè, clar, una cosa és jubilar-se i canviar
sí,
la mirada...
Ai,
i canviar
no
la mirada
això.
Sobre la vida i canviar la mirada també sobre el temps, però no tornar a fer ràdio mai, Pilar Sampietro? Com pot ser això?
No, doncs no, perquè... Mira, jo tinc una cosa clara. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha d'estar al capdavant de tot, i les veus que han de sortir han de ser veus joves, gent que visqui a altra generació, gent com tu, que teniu altres mirades, altres fórmules d'entendre la vida i el món. Això ha de ser la ràdio, per la seva immediatesa, per el seu lligam, per la seva rapidesa. I la gent, els professionals, hem de ser conscients que arriba un moment i una etapa en què hi ha prou, en què s'ha acabat. Jo he estat conscient i aquest és el meu moment. I això ho llargaria a altres companys que es neguen totalment a dir adéu. No. Jo penso que la ràdio ha de ser una ràdio per la gent jove i de gent jove. Després, jo, com a persona jove que em sento encara, a nivell anímic, continuaré escoltant les ràdios, continuaré seguint, és evident, i seré una fan més. Però com a professional de la ràdio, l'edat castiga molt i l'edat marca, i això ho hem de tenir en compte.
Parlant de la teva joventut, que encara tens espiritualment com a mínim, però aquí tens unes fotografies que m'ensenyaves abans que entréssim a l'estudi, de la teva joventut també física, perquè jo crec que aquí acabaves d'entrar, o feia 10 anyets que estaves treballant, no sé quina edat tenies, però devies tenir menys de 30 gairebé, o uns 30 anyets.
No, quan vaig entrar a la ràdio tenia 19 anys.
19 anyets.
Sí, vull dir, 19 anys, 30 anyets. No, tenia 19 anys, vaig fer els 20 anys aquí a la ràdio, i una de les coses que més em va agradar va ser els companys que tenia, la gent que hi havia. Per això m'hi vaig quedar, perquè si alguna cosa caracteritza o ha caracteritzat a Ràdio 4 amb la meva evolució aquí, ha estat sobretot el lligam entre companys i aquesta sensació de tenir aixopluc. Així que quan vaig arribar i vaig dir avui és el meu aniversari, què fas aquí? Van agafar, em van dur cap al bar i ens vam obrir un parell d'ampolles de cava. I aleshores vaig pensar, hòstia, potser m'hi quedo. I fins ara.
I 42 anys després aquí seguim. Hi ha una fotografia que m'ha cridat molt l'atenció, que és la fotografia on s'us veu a tots junts, no només els companys de Ràdio 4 del moment, sinó també de tantes altres emissores, de la Ràdio Olímpica, que és segurament un dels moments àlgids de la nostra història, Ràdio 4, i de la radiodifusió en català, també.
Sí, és curiós, perquè la Ràdio Olímpica es va crear després d'un altre anunci de tancament. Al llarg de la història, també, de Ràdio 4 que jo he viscut 6 anuncis de tancament d'aquesta emissora. Per tant, aquesta ràdio sempre ha estat una ràdio de resistència, una ràdio de resistim, que no es pot tancar. L'amenaça del tancament, aquell fantasma, ara es tancarà, ha estat sempre amb nosaltres quan fèiem Ràdio 4. I la reacció dins de la ràdio ha estat sempre de reaccionar, pensar, no es pot tancar una emissora de ràdio, sigui la que sigui. Els mitjans de comunicació han de créixer i proliferar i no tancar-se ni desaparèixer. I això és molt important. I la Ràdio Olímpica va ser això. En Josep Maria Franzino, que aleshores era el director, va tenir... Era un gran personatge i un grandíssim professional. Va tenir la idea d'avançar. Hosti, en lloc de tancar, per què no proposo quelcom que la faci viure el doble i el triple? Coincidien que venien els Jocs Olímpics. La Ràdio Olímpica va ser la solució per assegurar la vida futura de Ràdio 4. I va ser un moment fantàstic. Es va desmembrar del tot la programació i l'emissora i vam començar a formar part de diversos equips que treballàvem gairebé les 24 hores per nodrir d'informació, d'energia, en el meu cas, d'informació cultural a l'emissora, en petits fragments, i anàvem connectant dia a dia. Era fantàstic. Ei! Amb periodistes internacionals. Vol dir que treballàvem amb periodistes alemanys, alemanyes, anglesos, angleses, de la BBC, de França, de Radio France, de France Info, etc. Vol dir que va ser una experiència única No sé si es tornarà a repetir. Ei, sí, que repeteixi un altre cop, perquè qui ho visqui ho viurà a tope.
Ara em parlava 6 intents de tancament, 6 anuncis de tancament. S'ha denostat injustament a Ràdio 4 al llarg dels anys, històricament?
Sempre és així. Ràdio 4 penja d'un fil. No, mai, va començar sent una emissora que havia de sortir en català perquè era obligatori que fos, perquè no hi havia emissores en català, com una mena de casualitat, eh? Alguns diuen que d'un dinar. Sí, per què no? Va anar el director d'aquí cap allà, que és sempre a Madrid, i, home, potser que féssim ara que l'obertura aquesta, i com que l'obertura quedava bé, eh? Doncs van dir, va, doncs per què no? Hi ha personal allà per fer. I tant que sí, que hi ha personal, farem l'emissora que... I sí, i va funcionar. Doncs així ha anat funcionant sempre, no? Encara que el personal no hi sigui, però és igual, fem veure que sí que hi és. I de fet ens en sortim força bé, no? I penso que sempre ha estat una ràdio, Ràdio 4, amb uns valors molt importants que m'agradaria que no es perdessin. El valor social, la informació que no donen altres emissores... Per sort, no hem estat mal lligats a la publicitat, per tant, no tenim cap lligam publicitari ni d'empreses al darrere i les altres coses les suplim amb imaginació.
Tu ets un exemple d'aquesta diferència que fa de Ràdio 4 una ràdio única centrada en el servei públic, i ho és sobretot el fet de que siguis una referència en la comunicació ecològica sostenible, en la comunicació climàtica, perquè jo crec que un programes com els teus, un periodisme com el teu, compromès amb l'ecologisme i amb la sostenibilitat, seria impossible a cap altra emissora de l'Estat i de Catalunya que no fos Ràdio 4.
És cert, tens raó, gràcies Marc per dir-ho així, eh? Però sí, és cert que és un programa, el programa Vida Verda, que va néixer d'una crisi. Les coses són així. En un moment determinat a la història de Ràdio 4 se'm va demanar, per favor, el cap de programes, i jo, tot i que a mi manar no m'agrada gens, però vaig acceptar. Va ser el pitjor error de la meva vida. Sí, va ser horrorós, terrible, una de les etapes més dures i difícils que he viscut
mai. Haver de fer de cap de programes de Ràdio 4, eh?
Sí, sí. I no voldria tornar-la a repetir, ja no la tornaré a repetir, per sort, per moltes raons. Va ser molt dur, molt difícil. Jo entenia l'organització radiofònica d'una manera diferent. He de recordar també que jo vinc de les ràdios lliures. Venia de les ràdios lliures al principi, quan vaig entrar a Ràdio 4. Això era una ràdio pública. Jo tenia un seguiment de coherència que anava molt més enllà d'unes esferes de comandament determinat. I això, per mi, va ser un impediment. Un impediment perquè no quadrava allò que considerava com a organització que es podria desenvolupar aquí, en una emissora pública, amb allò que realment després es reclamava i es demanava. Així que sí, va ser molt dur. Tot i amb això, doncs, vaig respondre al mandat i vaig respondre al que se'm demanava i ho vaig fer, no? Però aquesta crisi, quan vaig dimitir, doncs va ser reinventar-me. Què faig ara, no? Què faig? On vaig a parar? Havia portat, aleshores, abans de ser cap de programes de 3 hores diàries. Havia creat l'àrea de cultura a informatius. Havia fet moltíssimes coses i en aquell moment era momento cero, no? I 37 anys potser tenia, sí, aproximadament 30 i tants. Potser 40. Va ser el moment en què el Gor va publicar, va treure el documental
el
Una Gore, veritat incòmoda.
L'ex-vicepresident dels Estats Units.
I jo ja duia anar referències d'ecologia en la meva vida personal i vaig pensar, doncs, aleshores, si la cosa està així, si aquesta veritat incòmoda està així, si jo sóc periodista, per què no decanto la meva feina de periodista dins d'una ràdio pública a divulgar la situació del planeta? I a partir d'aquí va ser com va néixer el programa Vida Verda. És curiós perquè primer va néixer en castellà, Vida Verde, a Ràdio Exterior d'Espanya, perquè el Parlament Europeu, la Unió Europea, demanava més hores de català a la ràdio exterior d'Espanya. Abans fèiem uns informatius de ràdio que s'escoltaven a Nova Zelanda i per això li dèiem els cangurs, no? Sí, a informatius sempre dèiem.
Hi havia uns...
Ai, que fars cangurs avui.
Els informatius de Ràdio Exterior, eh?
Sí, sí.
Sí. M'ha encantat.
Era així, els cangurs. Doncs, a part dels cangurs, es feia algun programa. I a Madrid em van demanar, em van dir, home, a ver, la Europa nos pide un programa de ecología en español. ¿Por qué no lo haces tú? I llavors dic, ah, clar, encantada. I vaig començar i després dic, clar, Pilar, tu estàs treballant a Barcelona, no? I Ràdio 4, què passa ara en aquest moment? Doncs vaig proposar a la direcció, estic fent el programa aquest en castellà. Voleu que el faci en català també? Perquè, total, no?
Surt el mateix per tu.
Ai, clar que sí, clar. I aleshores doncs, va ser quan va néixer Vida Verda. Eren programes totalment diferents. Un era molt més a nivell d'àmbit planetari, el de Ràdio Exterior, en castellà, no? I en català. I després el de Ràdio 4, en català, doncs també va ser com molt més d'aquí, no? Uh-huh. I així va començar a caminar fins ara, que ja porta uns quants anys, per cert.
I Pilar, què passarà ara amb el Vida Verda?
Què passarà ara amb el programa?
Clar, perquè si tu et jubiles...
Avui és dissabte, no?
Avui
jo
és
crec
dissabte...
que estic en condicions de dir que el programa continuarà endavant.
Sí?
Sí, i espero que això sigui així, tot i que les confirmacions estan volant en aquest moment de celebració dels 49 anys. Però sí, jo he tret els meus esforços durant aquests darrers temps com per poder demostrar la importància de que dins de Ràdio 4, dins de la ràdio pública a Catalunya, existeixi un programa d'ecologia d'aquestes característiques. Uh-huh. I crec que ens n'hem sortit prou bé amb el relleu que us espera a partir d'aquest mes de gener ja mateix, i que és una persona de la casa, amb molta experiència radiofònica, sonora, a més amb una línia d'ecologia molt, molt lligada a la meva i al tarannà del programa, perquè ho has dit molt bé. Pots fer molts programes d'ecologia, eh? No vull dir noms de programes, d'alguns programes que es diuen programes d'ecologia que existeixen, i en canvi es parla de paelles, no? No. Aquest programa d'ecologia és un programa que reflexiona sobre la situació d'emergència climàtica, avalada per científics, científiques i totes les seves investigacions, avalada per moviments ecologistes que treballen al darrere dels científics per explicar ens hem de moure perquè la situació és aquesta. I, per tant, aquesta és la línia que ha de seguir i que seguirà el programa. Més contenta no puc estar.
I nosaltres, que estem contents també per això mateix. Pilar Sampietro, el cor de Ràdio 4.
Oh, per favor!
I tant que sí, Pilar. Moltes gràcies per acompanyar-nos als 104 dies i per molts anys, per aquests 49 anys, dels quals 42 són teus, com a mínim.
Marc, et passo un relleu. Sí, pum, agafa'l.
Si tu vols passar bé, escolta Ràdio 4.
I nosaltres ara que ens aturem 5 minuts per actualitzar-nos amb els nostres companys dels serveis informatius, i al darrere continuem celebrant els 49 anys de Ràdio 4 amb Josep Maria Dell, Sintoniqui, la Rosa Maria Quillet i el Ferran Grau, i també els tertulians habituals com el William Cole, el Xavier Salla, l'Aleix García de Debat.org i la Paula Vázquez. 5 minuts i tornem celebrant els 49 anyets de Ràdio 4.
De tota mena de gent, vine a la ràdio de tots. Si tu vols passar bé, escolta Ràdio 4.